Molt bon dia, un quart de deu, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim avui a l'estudi Ramon Barnils, Maria Sansa, Lourdes Dalmau, Pasqual Dusó i Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia. Molt bon dia.
Els voldria preguntar si han gaudit de la festa major aquests dies de Sant Cugat, malgrat la pluja que ahir no va saber ploure i ens va tocar el que no sona, sobretot a la lira també, no, Pasqual? Que us vau quedar sense actuar a la remodelada plaça Barcelona, entre altres coses, eh?
I a els espuntaires, que no van poder anar a fer punta, pobretes.
Va haver-hi, això sí, les migues es van fer. Es van traslladar a la plaça del Rei, que es veu que hi havia com una mena de minicarpa on es van poder fer. No vam tenir el final de festa, que es farà un altre dia, avui ens diran quan. I vam veure com el diumenge va passar per aigua. Afortunadament es van poder fer els arrossos, que és una de les tradicions, jo crec, més maques d'aquesta festa major.
Masses arrossos, jo crec. Eh?
Sí? Sí? Per què?
Perquè s'hauria de posar un tope. La gent de la plaça queda una mica tipa de tant arrossos.
De tant arrossos. Sembla que va haver-hi...
I el jurat també.
Home, digue-m'ho a mi, que vaig ser 20 anys jurat.
Escolta, però està bé que et facin l'arròs el diumenge, no? I vagis provant, o no? O hi ha coses que no són arrossos?
Després de l'arròs número 25...
Ja no és arròs, res.
De totes maneres, també se segueixen notant quins són els bons i els dolents, sí, els arrossos. O sigui, que tot i que n'hagis pres 70 o 80, dius, aquest no val la pena.
Ah, però si no has jurat, només prens el teu, no?
Sí.
Com el teu.
Que fa el teu grup,
si conviden,
el teu partit.
Si et conviden, pots anar tastant.
Et donen un tast de cada...
Sí. Si és jurat, sí, però si,
si jurat... no... Ah, si no és jurat, sí, si no és jurat. Si no és jurat, que es fotin. Que anava a dir que dintre de tot això... Sí, esclar, perquè el que li surt aquella paella immenjable diu, jo no sé qui s'ho menjarà, però a les tres totes les paelles estan bones. Anava a dir que, efectivament, dintre d'això el que hi ha és una sèrie de frustracions dintre d'aquesta pluja, perquè t'has preparat allò amb molt d'entusiasme, estàs moltes hores perdudes i de repente et plou i tota aquella feina que has fet doncs no et serveix per res. Jo crec que hi ha moltes il·lusions darrere, moltes il·lusions que s'havien posat darrere d'aquestes suspensions. I com deies, ajornar-ho, jo crec que no és el mateix efecte. Per mi perd completament l'efecte de la il·lusió de la festa major i de l'eufòria de la festa.
No, jo no vaig gaudir de la festa. No.
Perquè tu ets de Valldoreix.
No, perquè no, he anat moltes vegades al Parc de Joan, he anat a moltes festes. Però aquest any no em va venir de gust anar-hi, no em vaig bellugar.
De fet, la calor tampoc ajudava gaire, eh? Tot sigui dit, eh?
L'únic que vaig anar és a la festa de la Cugat.cat, que va ser estupendo, i vaig gaudir molt d'aquella festeta.
Lourdes.
No, jo volia comentar això, no. Potser és aquest any doncs no ha sigut propici. Primer per aquesta extrema calor que s'ha patit i que això doncs també costa a la gent fer-la sortir al carrer i així. I llavors, al contrari, no? El canvi, la pluja, tot plegat, pues, no invitava massa a col·laborar, a participar amb la festa major.
Saps què passa?
I de totes maneres, sí, jo també hi ha una cosa que l'altre dia em pensava, des del llit, lògicament que estàvem amb les finestres obertes, perquè jo no sóc massa partidària dels aires acondicionats i sobretot a la nit, aquestes històries, aleshores procuro sempre tenir, amb la mesura que puc, finestres obertes fins... Bé, a la una de la nit, jo vinc una miqueta a la perifèria, no?, amb el Narcís, doncs ho sentia com si estigués allà mateix. I aleshores jo pensava de quina manera es podia instrumentalitzar, perquè clar, en el poble hi conviuen doncs, persones que l'endemà han d'anar a treballar, persones grans que poden estar delicades, malaltes, nens petits, i això penso que s'hauria de, diguem-li, d'ordenar. Ja us dic, vinc a la perifèria i el soroll, vaja, a casa es pensaven que hi havia algun veí fent la...
Els petards o la festa?
No, els petards és una hora relativament tolerable. Els vaig veure des d'una terrassa de casa, ho veia espectacularment. I és una hora, no sé si eren quarts d'onze o les onze, i doncs és una hora tolerable, no? I sobretot amb la calor. Però clar, a la una i mitja, sentir aquell soroll, doncs jo penso, no vull ja pensar en les persones que viuen a sota mateix d'on es fa el concert.
Però són tres nits a l'any,
sí,
no?
Jo penso,
crec jo, vaja, no són 365.
S'ha racionalitzat, pregunto, perquè hi havia anys que havia durat una setmana i ara són tres o quatre nits només. Jo penso que es pot aguantar. Jo, el meu problema no és els sorolls, jo visc al centre del poble, el meu problema no és els sorolls, el meu problema, que molts dies no he pogut sortir, són els petardos, precisament, perquè tinc dos gossos, i els dos gossos es posen malalts amb els petardos. I llavors hi ha hagut dies que hagués sortit i no he sortit per culpa dels petardos.
Hi ha medicaments, contra...
Sí, ja ho sé, però una vegada els n'hi vaig donar i va ser pitjor el remei que l'enfermedat. Però bueno, vull dir que és un problema meu, no és un problema de...
No, però jo estic d'acord, els jocs d'artifici, els artificials són macos, però els petards, els que fan soroll, a mi em molesta molt. Jo per la rebella de Sant Joan... són petards, i per la victòria de la Roja també són petards. No, la Roja no es pot traduir.
Jo no em vaig sentir massa ser de petards ahir.
No. Jo tampoc. No vull començar la polèmica.
No, jo ho vaig seguir molt i amb molta il·lusió i n'estic molt contenta amb aquest equip. Bueno, parla.
Sí, després ja parlem de petards. Sí.
Em van dir si podia cantar la missa major i vaig anar a cantar la missa major. I després vam fer després la coral del Club Muntanyenc el dissabte sí que vam poder cantar. Però a tenor d'això que estava al fil d'això que estàvem dient, abans d'entrar a la missa em vaig trobar amb el rector. I el rector diu, com esteu? Diu, molt cansat. El pobre home que viu en viu, es veu que al costat li feien un concert.
Serà a la plaça Octavià.
A la plaça, no a la plaça Octavià, a la plaça de l'home em sembla que era. Bueno, o a les dues.
O la plaça del Rei també, perquè de fet totes les activitats s'han concentrat a les places.
I es veu que diu, bueno, va acabar, no sé si era d'un quart de tres o dos quarts de tres, diu, però llavors li van posar tota bufa un música enllaunada, i diu que va ser horrorós. Aleshores, vosaltres dieu, bueno, és que el dia següent la gent treballa. Clar, la gent treballa perquè no treballa a Sant Cugat. I això és un problema, i és que la gent que treballa a Sant Cugat, doncs, bueno, tenen festa. Però la gent que no treballa a Sant Cugat, llavors han de marxar a Barcelona.
Que és la majoria, eh? Que és la majoria.
I aleshores encara passa una altra perversió, que nosaltres, jo no sé com es resol exactament. I és, els del gremi dels paletes, per dir-ho així, doncs fan festa per Sant Antoni. Però les festes locals, un senyor que sigui de Cornellà i que està treballant en una casa, se'l veu treballant a Sant Cugat. I dius, home, allò deslueix que sigui festa. És a dir, hi ha industrials que venen d'una altra banda, que no és Sant Cugat, que el dia de festa no és Sant Pere, i que segueixin treballant aquí, doncs és molt complicat. També és complicat que aquests constructors que estan a diversos pobles tinguin que tenir en compte totes les festes locals. Però la veritat és que es deslueix una mica el que vegis gent industrial treballant.
Però una cosa, si tu vius en una plaça, per exemple, la plaça d'Octavià, al cantó de la plaça del Rei, que vius en un entorn, diguem-ne, privilegiat, perquè tens un espai davant de casa que és magnífic, no has d'assumir també que 3, 4, 5, 6...
Perdona.
Deixa'm acabar la pregunta, no? Deixa'm acabar la pregunta.
És que, bueno, aquest senyor ho paga quan compra el pis.
Em deixes acabar un momentet o no? Jo, per exemple, visc, i em poso com a exemple, i no... Visc al cantó d'una plaça, que és una plaça magnífica del centre de la ciutat, i jo em trobo amb unes molèsties, però jo les haig d'assumir perquè, a canvi d'unes molèsties que haig d'aguantar, tinc al cantó una plaça privilegiada que no tenen la resta dels meus ciutadans que han de caminar per arribar allà. No hem d'assumir com a ciutadans que hi ha coses positives i negatives de viure un lloc? Pregunto.
Jo no pregunto,
100% d'acord.
Jo també estic d'acord amb tu.
No? I a mi em molesten cada matí a les 7 del matí quan munten les paradetes.
Maria, no? Baixes a la festa. No. I si no baixes a la festa.
No, és, hi ha malalts. És que hi ha malalts, sí, i hi ha criatures que, no poden. Si és que no es tracta allò de dir, no, és que a mi no em ve de gust participar i tal. No, es tracta que hi ha persones que potser els hi agradaria i no poden. Val? Aleshores, quan un compra una casa en un lloc i tal, ja ho està pagant amb el seu preu. Normalment pagaràs en funció d'unes externalitats que tens que et beneficien. Vale?
O et perjudiquen.
El tema de la festa major,
mira, si no
és que
soroll, hi ha
alguns
pobles al Pirineu que estan abandonats.
No, home, no, això ja. Mira, això és aquest argument que diuen, i si no t'agrada, marxa. No.
No, però aquell, per exemple, no. Jo poso per exemple, aquell que es va comprar un pis a l'Avinguda Carles III de Barcelona,
no,
que quan passava el tren, no passava l'altre dia per allà, després exigeix que se li pari.
Perdoneu un moment, jo no estic parlant d'això. Jo el que estic dient, per exemple, la resta d'Europa no es troben festes a les 2 i a les 3 del matí.
Ni a les 12 del migdia, el resta
d'Europa. No, no és veritat. Home, diràs que no tenen cultura i que no tenen expressions populars i tal.
Ja diràs a mi que s'ha de parar el campanari.
Perdona, a Estocolmo la música dura fins a les 5 de la matí perquè estaria bonica.
Racionalitzin els horaris. Aviam, tothom entès que aquell que té un bar...
Quan dius Europa no comptes els països nòrdics.
Tothom quan té un... Bueno, els països nòrdics...
La festa de la llum dels països nòrdics dura fins a la matinada, eh?
És que és de dia.
Però és que són tots... i llavors la gent deu tenir festa i no dorm. Aquí dorm l'endemà.
Precisament la gent treballa i els malalts continuen malalts.
Escolteu-me, quan és la festa de la llum no és per un determinat poble, sinó és per tots. Si no és per tots, m'imagino que hi hauran uns horaris que van bé per tots. Aleshores, en termes generals, penso que els horaris s'haurien de racionalitzar. Ho he dit per la festa major i també ho trasllado de vegades als jovents quan estan fins a les 5 i les 6 del matí, que l'únic que pot comportar doncs, de vegades que tinguin problemes. I això val per la festa major i per qualsevol altre tipus d'activitat.
No, permetre el soroll els dies de cada dia que no hi ha festa i permetre que la joventut o millor faci el botelló, això sí s'ha de regular. Perquè, escolta'm, però que hi hagin dos o tres dies de festa major...
S'ha de regular tot.
No, però si ja està regulat que la festa major.
Tot el que
perjudiqui... Però és el que deia el Pep abans. Escolta, si tu estàs al passe major, tu compres amb uns condicionants i unes servituds. Unes condicionants a favor, unes servituds en contra, el que sigui. Estàs al centre del poble...
Perdona, els quatre cantons no van comprar un pis allà perquè els hi donin una bulla...
Perdona, si el que va comprar un pis als quatre cantons o un pis al passe Octavià no sabia que hi havia festa major allà, escolta'm, és que no ens mereixia...
Els que hem estat a l'Ajuntament estem cansats de tenir... escrits queixant-se de les campanes del monestir de gent que se n'ha vingut a viure a la plaça del monestir. Dius, home, a veure, si no vols sentir campanes no te'n vagis a costat d'un monestir.
No, les campanes si també no s'assenten per tot el poble, eh?
Jo no els assento
des de casa. Jo a les afores les assento, tens el son en aquell moment, però jo des de les afores les assento.
Perdona.
El que passa, el cervell és intel·ligent i determinats sorolls que els tenim d'una manera totalment contínua, els acceptem i els obviem.
Jo no sento ni les campanes i visc al centre del poble.
Pues jo sí.
I no sento ni els concerts de festa major.
No, és que és molt diferent la bulla d'una festa amb un determinat soroll, és que estareu traient les coses, les porteu d'un extrem a un... De debò, eh?
No, però
és
jo m'ho miro amb aquesta filosofia, jo visc al cantó d'una plaça i visc davant d'un lloc privilegiat i em fot perquè hi ha coses que em molesten, però les he d'acceptar perquè sabia que anava a viure en aquell indret. És que no hi ha el lloc perfecte per viure. És que si no, no faríem mai res al carrer Lourdes. Jo saps no de què es queixaven els joves d'aquest any? Que la festa els acabava a les 3 de la matinada i no sabien on anar.
I aleshores, lo normal...
I continuen fent la festa al carrer en lloc d'enviar-los a un lloc, per exemple, al Parc Ramon Barnils, i haver fet unes barraques ben fetes allà, controlades per una entitat.
I el normal et sembla que és estar fins a les 5 del matí...
Doncs potser per 3 o 4 dies, sí. Lourdes, és festa major. És que no ens vam intentar passar.
Que no, t'ho pregunto,
però
tu no has estat mai fins a les 5 coixes. Del matí
fent cuerga?
Molt pregunto. Poques vegades.
Pues jo hi he estat mils de vegades fins a les 5 del matí fent cuerga i m'ho passant
pues jo
perfecte.
No. Pues és, clar,
bé, no ens posarem d'acord. No. Això sí, ens posarem d'acord amb anar a veure el Pasqual i la Lira quan toquin
sí,
i quan cantin.
Sí, que no sé quan d'allò... Escolta, no,
a les 4 del matí puc sentir cantar.
Només volia afegir que de la plaça de l'Ajuntament, de la plaça Barcelona més ben dit, doncs conec pràcticament molts veïns, i tots estan absolutament disposats i abocats i encantats de sentir totes les xarangues que s'organitzen per allà, però hi ha una cosa que sí que els hi treu de polleguera, que és el dia dels arrossos, es veu que el fum, el rosclum, totes les d'allò dels arrossos els hi arriba fins a
l'oli, l'oli i la porqueria,
el sofregir, tots els hi arriba, i la veritat és que penses que potser sí que estem preparats pels sorolls però que no estem preparats per l'olfacte.
Però també han de suportar-ho,
evidentment
han de suportar-ho.
Pues mira, no hi ha normatives que diguin res de l'olfacte, en canvi del soroll sí, que hi ha normatives, o sigui, el que això tu dius, no sé en què ho bases
això que et dic.
Això, em dius que no estem preparats per al tema de l'olfacte.
Amb el que diuen els veïns.
No, el que ell diu, que potser estem preparats per al tema del soroll i no per l'olfacte. Jo el que estic dient...
El teu cervell ja és prou intel·ligent com per separar el que és
una cosa. És així.
Per discernir, jo no dic que no. Basat en la teva teoria...
No, no és la meva teoria, eh? No és una teoria meva.
No, Pepe, tampoc.
Que no...
Per
la mort de Déu...
No miris a mi, jo no t'ho he dit.
Home, és que diu, la teoria del paper. Què és la teoria del paper? Teoria d'autoritat. Científics que diuen que les persones assumim...
Et dic que la gent és capaç de discernir el soroll i segurament
escolti,
amb el factor no el tenim.
Em sembla que han quedat clares les posicions. Escolti, tothom pot dir el que vulgui.
Us retrateu vosaltres mateixos.
Sí, bé, d'això es tracta d'una tertúlia. No?
Toca un altre tema.
Escoltin,
la
volen...
Roja.
Ah, si vols parlem, eh?
No, home, sí, cosa...
Ja sabia jo que la Lourdes vindria avui amb la falca preparada.
Perdona'm, escolta, no, la Lourdes no ve amb la falca preparada. I he anat a comprar el diari i tot eren totes les
no,
primeres
fet,
portades a les hores.
No,
sé jo. L'avui, compra-la avui.
L'avui, compra-la avui i compra-la ara.
Bueno, serà un... Però tu ves al quiosc i veuràs el que hi ha.
Perquè totes, tots aquests diaris sí, sí, que compres sí. Tu són espanyolistes.
Sí, bueno...
No, sí. Perdona, no s'ha de barrejar política amb les altres coses. No s'ha de barrejar. No.
No, jo estic contenta és que amb
abans
la situació...
Abans els espanyols acabar la Lourdes i després que, sí, que més o menys...
Amb la situació, doncs, de vegades de patiment i tal, tenir alguna petita alegria, doncs alguna cosa ens faci oblidar per una estona el malestar general, doncs que és d'agrair.
El que passa que aquests senyors estaran molt contents els que han guanyat perquè em sembla que reben una prima, si no m'equivoco, de 300.000 euros.
Lliure d'impostos.
Lliure d'impostos. Sí. I, per exemple, els italians van dir que si guanyaven l'Eurocopa, que finalment no va poder ser, donarien els diners o no acceptarien la prima perquè consideraven que
no,
era...
No, ho donaven als terratrèmols.
Vaja.
Ho donaven als
terratrèmols. O consideraven que tenien l'obligació de donar aquests diners a una causa que ells consideraven que en aquests moments de crisi havien de donar, pregunto, no, és a dir, és una actitud.
Bueno, però això també, hi estic d'acord, però val per tothom, eh? Per als, no sé, els cantants que fan concerts i cobren tropecientos milions, per tots els deports, deportistes que guanyen, per tots,
no,
per
no,
tots,
no, no.
No només per
no,
uns.
No, és el mateix. El cantant que guanya uns diners, primer que no són tropecientos milions com un futbolista. El futbolista et cobra un sou immensos. I el fet de que guanyin la sí, no primes, però sobre primes ja, perquè tenen un sou de 10 milions, de 8 milions, de 7 milions. El trist d'aquest cas, és que les 300.000 euros per ells no són absolutament res, perquè estan cobrant, per tu són molts, suposo, i per mi moltíssims, però per ells no són res, perquè cobren milions d'euros. I que, a més, hagin de cobrar 300.000 euros lliure d'impostos, 23 persones... Quan és el país que més paga i que Itàlia està a 200.000 i que Alemanya estava a 300.000 i ells 300.000, a mi em cau la cara de vergonya per fer el que estan obligats a fer, a guanyar. A mi em cau la cara de vergonya. I que si ara ells no ho reparteixen això amb la gent que està necessitada en aquest moment en aquest país, ja m'explicaràs a mi que com s'aguanta la Roja.
Maria. Igual que va fer... No, jo estic d'acord amb el Barça s'aguanta, eh?
Però la Federació Espanyola...
La Roja no igual que el Barça. Jo el que diria és que aquí al mig tenim tota una sèrie de clubs que no... que tenen uns deutes molt importants en seguretat...
No és això del que parlem, home, no t'has vist el comiat.
Home, sí, què és això? Tu no pots atribuir a la Roja el que tenen el conjunt dels clubs, que és que tots tenen primes per guanyar títols.
El que els dona la prima, que és la UEFA, em sembla, no? Si no recordo malament, i llavors ells s'haurien de decidir què fan amb aquests diners, si els donen a una causa que sigui ens aixugar els deutes dels clubs, o bé se sabeu.
O tot o part.
Bé, jo com que...
És que 300.000 euros és una barbaritat, eh? Pensem els milions que són d'aquella època, eh? Són 50 milions de pessetes, eh?
Com que, es va haver de suspendre el concert, vaig veure el partit. A mi em va semblar un futbol de qualitat, em va agradar molt la mitja d'Espanya i els gols, jo crec que els altres dos ja eren perquè Itàlia s'havia adelantat per d'allò i s'havia descomposat, però els dos primers jo crec que van ser gols molt macos. Estic esperant aviam si realment una roda de premsa d'avui arriben i fan una roda de premsa i potser encara tenen l'oportunitat de donar part d'aquesta prima. En el part d'aquesta prima tampoc no cal d'allò donar-la alguna obra, no sé si pot ser pels incendis de València o per les inundacions de Múrcia o per les inundacions de Múrcia, però vull dir encara tenen temps de poder fer aquest gest i no sé fins quin punt serà. M'ha estranyat que Espanya tingués una prima més alta que altres països si es guanyava
sempre. Bé,
sí, però no deixa de ser estrany, no?, que estan com estem en aquesta situació, doncs haguéssim pogut rebaixar una mica, o dir, mira, les primes estan dels voltants dels 100.000 o dels 200.000 euros, però no que nosaltres sempre en fem una mica més. I per últim, em sembla que això del Panem et Circensis, doncs bé, potser sí que apaivagarà una mica la sensació de malestar el fet de, per la gent entregada, el fet de que la Roja hagi guanyat la final.
Jo penso que no només és la gent entregada a la Roja, sinó que de vegades la gent s'agafa alguna raó per poder, doncs, mostrar no sé, si, sensacions positives.
Sí. Home, jo si veig el futbol és perquè m'agrada el futbol, no per demostrar cap sensació
positiva.
A mi m'agrada el futbol, com me van agradar, vaig veure les motos d'Assen, m'ho vaig passar molt bé,
Increïble.
I m'agrada l'esport en general, sí. Però no perquè sigui ni la roja, ni la verde, ni la blaugrana.
No sé, on traiem sempre les coses, jo no dic que molta gent li passi això, jo el que dic que hi ha gent que necessita i llavors s'hi agafa, i la prova la tenim, que de vegades amb les manifestacions aquestes, després sempre hi ha uns quants que no segueixen el futbol o altres deports, sinó que el que van
és a fer que una altra fan manifestacions i surt al carrer perquè guanya la roja, i per els escàndols i per els robaments que hi ha de Bankia i tot el que hi ha hagut, la gent no surt al carrer.
Home,
i que per la sota de Gürtel no surt al carrer, i que els van votant, i cap i surten al carrer per festejar i per estar contents perquè la roja ha guanyat a Itàlia. Aquí, això és una vergonya de país, home.
Aquí Sant Cugat, la veritat, almenys per on jo visc, va bé petits petards, que jo també pateixo aquests problemes dels gossos, però no va ser massa exagerat. El que sí que passa és que això provoca que hi hagi algú que vagi cridant pel carrer amb cotxe, pit, 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 i cridant Viva Espanya. I evidentment que em cridin Viva...
I algun arriba a Espanya també.
Mira, pues ja t'ho dic jo, Viva Espanya.
Algun arriba a Espanya també.
Viva Espanya. Viva Espanya. Viva Espanya.
Vam tenir quatre senyors aquí, bueno, quatre joves, que anaven beguts, ens van posar davant de la redacció i ens van començar a cantar Espanya 1 i no 51. Jo em vaig quedar pedrat i dic, escolta... Vull dir, no els hi vam dir res, no? I què ens van dir?
Espanya 1 i no 51.
No sé què, la cadena SER, ficant-se en la cadena SER, i després intereconomia, intereconomia, però nanos joves, i vaig pensar, vaja...
Bueno,
no.
Jo l'altre dia en el Mercadona vaig estar a punt de sortir i no entraria a comprar perquè hi havia un xaval amb un trajo que semblava que sortia de treballar en un banc amb una bandera espanyola lligada al coll, que em va semblar d'un ridícul de lo més espantós, diguéssim, no? A veure... També t'ho diria d'altres banderes, perquè hi ha coses que no toquen i no toquen, sí. I no toquen, i per tant, no sé si estan bé del cap o són inculs, no ho sé, però hi ha coses que es necessita tenir una certa educació, vull dir que es posin aquí davant a cantar o que es posin davant de casa meva...
Ja, 40 segons que estem treballant, sí, i a què ve això, vaig pensar...
Però tu ho expliques, no? Anaven beguts.
Sí, no, escolta, en totes les... no, però era abans del partit, no era després, vull dir, que no sé com devien acabar el partit, perquè la cosa es va anil·lar.
Catalunya, suposo, o deu ser un símbol de resistència per ells.
No ho sé, vaja, no em fem bandera.
Això és un mitjà de comunicació, i m'imagino que devien voler es transmetre la seva opinió.
Home, però a veure, jo no vaig davant d'un mitjà de comunicació passant de copes i començo a cantar per transmetre l'opinió.
Escolta, recordo que hi ha polítics que s'encadenen en els mitjans de comunicació per fer-ho saber, no te'n recordes?
Sí, no, però m'ho dius a mi com si jo m'encadenés.
No,
es van quedar a la COPE, sí.
Per casos que hi ha, perquè hi ha gent que sí que pensa d'aquesta manera, que anant a un lloc...
La COPE no és el mateix. No és el mateix, la COPE que va insultar.
No és el mateix.
No el mateix la COPE que diu que els jugadors del Barça se droguen i no sé quantes coses més, la de Lloses dels Bisbes, perquè la COPE és la de Lloses dels Bisbes, i que protesten perquè ningú els hi fot res. Això no és molt diferent d'una ràdio oberta, democràtica, com és la de Cugat.cat. I no és perquè sigui Cugat.cat. No té res a veure una cosa amb l'altra.
Intereconomia no és... Sobretot si són privades. Les públiques és diferent perquè es paguen entre tots, però les privades...
La COPE és privada, eh?
Poden... Per això tu...
I no poden dir que drogues, no poden dir que els metges de Barcelona...
Home, no poden dir falsetats, lògicament, perquè si no...
La veritat és que no l'he escoltat mai a la COPE ni he vist mai Intereconomia.
Com va actuar el Barça, diem-li...
El que passa és que ara està prohibit, em sembla que a partir d'ara estarà prohibit que els delinqüents puguin tenir tertúlies, o sigui, que si hagués hagut delinqüent entre nosaltres, espero que no, no podríem concórrer a tertúlies.
Hi ha moltes tertúlies que es quedaran sense tertulians, eh?
Exacte, jo em pregunto si a Intereconomia el Conde, que era el president del Banesto, que és un delinqüent, perquè ha sigut condemnat, i no és un presumpte, sinó que és autènticament un delinqüent.
Està redimit o no?
No. No, és un delinqüent i té antecedents penals, és un delinqüent.
O sigui, exacte, aviam, però tu quan pagues amb la societat no et redimeixes.
No, has pagat. Has pagat per la teva... Has complert la teva pena. Però no és... Qui diu que no és un delinqüent? Jo dius tu que no és un delinqüent. Els antecedents penals continuen fins fa molts anys, cap de molts anys.
Bueno, però de molts anys desapareixen. Vol dir que la gent es pot redimir i pot desaparèixer.
Redimir no, redimir és una altra paraula. Tu que ets catòlica, apostòlica i romana, hauries de pensar que redimir és una altra cosa.
Escoltin, volen parlar de l'incendi que està cremant el País Valencià, que tenim una situació molt complicada. Hi ha 2.000 efectius terrestres i 30 d'aeris treballant sense descans per intentar frenar aquest avançament dels incendis que cremen descontrolats al País Valencià. S'està parlant d'entre 40.000 i 50.000 hectàrees cremades, tot i que la subdelegació del govern espanyol a València la rebaixa a 20.000. I els incendis han revifat les crítiques a la gestió del govern valencià, el qual s'acusa de no haver destinat prou recursos a la prevenció d'incendis. Els veïns denuncien que durant l'hivern no s'han netejat bé els boscos i que quan la cosa comença a cremar i no s'ha netejat i no s'ha dedicat els diners, doncs ens trobem amb aquesta situació, que hi vaig veure sobre el mapa el que són les 50.000 hectàrees i de veritat que...
És la segona vegada que es crema aquesta zona, la segona vegada en pocs anys que es crema aquesta zona, i és evident que i tenen raó els valencians, més bé alicantins, no? Perquè em sembla que agafa més Alicant, que allò sembla ser que no ha tingut cap neteja ni ha tingut cap control, i home, alguna cosa s'ha de fer amb, és una zona verge molt bonica. I suposo que, bueno, pues que es queixin en el seu govern, no? Que no deu haver fet el que hauria d'haver fet. Un que es cremi un bosc és una desgràcia, però que es cremin tantes hectàrees és molt greu. I evidentment no es pot fer el que deia el senyor Bush, que si no hi hagués arbres no hi hauria incendis, no? Perquè acabaríem tots molt malament.
Morta la cuca, morta el verí.
Això no havia sentit mai de Bush, però m'ha agradat. Sí.
Digne d'ell. No, és que ho va dir-ho, eh? Quan hi van haver els incendis de Califòrnia, va dir que si no hi haguessin boscos...
Si hi ha persones, no hi ha càncer.
Alguna valoració més?
Sí, jo el que lamentable, és molt lamentable, és una llàstima que no hi hagin els recursos suficients. A mi m'agradaria sempre aquest exèrcit que vosaltres,
sí, que
recursos, de vegades...
Home, que s'ha fet la volta a la campanya d'Europa.
Se l'ha acabat, va.
Aleshores, m'agradaria que en aquests casos la unitat d'intervenció deu haver, i m'imagino d'emergència sempre de l'exèrcit, actués amb ajut de la població civil, que lamentablement aquests incendis no només passen a València, nosaltres n'hem tingut, la resta d'Espanya n'ha tingut, contínuament, potser no es fan les coses bé, i jo em pregunto, i ara, diguem-ne, ho transmet, ho porto a nivell local, jo he fet ja algun escrit a l'Ajuntament per veure com estan de deixats els boscos on vivim nosaltres, concretament la Riera de Sant Crist de Llaceres. Allò és un niu pel foc.
Saps què passa, Lourdes, amb els boscos a Espanya en general, i a Catalunya en particular, que són privats. Oh. I que si el propietari no els neteja, sovint no pots ni entrar-los a netejar. O sigui, l'administració no pot ni entrar a netejar.
Mira, quan fan aquestes normatives, són tan fàcils, no? Es reuneixen tots i de dir, en el cas de que un... Que crec que ja hi és, Que un propietari no netegi el seu bosc, que el tingui en condicions, que actuï d'ofici l'administració en càrrec a aquest senyor. I ja està.
Això
I si han d'haver-hi subvencions i tot això, també s'instrumentalitza.
Això es pot fer en els solars
privats del centre de la ciutat, però en els boscos és molt complicat, i t'ho dic per experiència, perquè no a Sant Cugat, però al Baix Llobregat m'hi he trobat.
Vull dir que la normativa, quan volen, de seguida es posen d'acord, i jo insisteixo a Sant Cugat, que tenim molt espai amb arbres, i que el tenim molt sec, i ja us dic, jo he posat una nota, no fa més d'un mes, a l'Ajuntament, doncs dient això de tenim un punt allà que a mi em fa molta por, perquè és un lloc bastant poblat, i per tant és fàcil que hi hagi vidres, que ja saben que fan foc, que a més hi passen línies d'alta tensió, i que hi ha, diem, un volum de persones que una burilla, lamentablement, la gent les tira.
Jo diria que això dels incendis és terrible, sobretot, però, i que no és que faltin recursos, és que no s'han empleat els recursos suficients en allà, i se gasten en les altres coses. I que això, servint la metàfora, traslladant l'incendi amb uns altres qüestions, crec que reduir la inversió en llocs o en destinacions, com per exemple l'educació o la sanitat, que pot provocar uns altres tipus d'incendis. Crec que s'ha de reduir en unes coses, però no reduir en unes altres. Reduir, per exemple, amb la prevenció d'incendis és un risc, hi ha hagut un incendi, reduir amb l'educació és un risc i pot produir un incendi, com és que dintre de 20 anys la gent surt inculta semblant a la que està avui.
Deixeu-me dir també,
sí, que li toca al Pasqual, que m'havia demanat el torn.
Bé, no, jo volia dir, com deia la Maria, que els boscos són particulars. Llavors, com d'aquests boscos, dels pinos, alapensis aquests que hi ha aquí, quin rendiment en treuen? Doncs el propietari del bosc no en treu pràcticament cap rendiment, i dic pràcticament per suejar la frase. Realment abans sí que es feia el carbonet, pues feia, es desbuscava les pròpies cabres, que sembla que sí que es poden menjar, però es feia carbonet, es feia carbó, i algun rendiment en treien del bosc, però avui en dia no treus cap rendiment. Si en aquesta persona que té el bosc, si en aquest propietari de bosc a sobre li dius que vagi a desbuscar i que vagi a treure tot el a netejar i a tenir els camins en forma, etcètera, etcètera, em sembla que et pot engegar dida amb una forma relativament fàcil. Hem de perdre de vista que Catalunya és el país més boscós d'Europa. Catalunya, a base de que no hi hagi conreus i de que els conreus han quedat en mans han quedat envaïts pel bosc, doncs Catalunya és dels països més boscosos d'Europa. Aleshores, és molt difícil mantenir, i boscos particulars, mantenir aquesta disciplina en tots els boscos.
No se podria expropiar amb un preu social molt baix.
Llavors, el que dius, no hi ha recursos, perdoneu, però ahir vaig sentir, no sé si de qui era, d'algun de València, que va dir, traurem els diners d'allà on sigui. És clar, moltes vegades per remeiar o per minimitzar la catàstrofe, treus els diners d'on sigui, però potser aquests diners, com tal com deia el Narcís, haurien de treure'ls des de la prevenció més que de l'efecte.
Sí, jo penso que amb el tema dels encens, és veritat, a veure, abans, aquí Sant Cugat, sí. Jo he conegut gent que es guanyava la vida anant a agafar pinyes i fent pinyons dels boscos del Collserola. Ara, si el propietari et denuncia, aquella persona està penalitzat, vull dir, no es pot guanyar la vida collint pinyes. Ara els pinyons els comprem a la Xina perquè no collim les pinyes del bosc, que les pinyes són les que causen l'incendi precisament. I les línies d'alta tensió de la FECSA, Endesa o d'altres empreses que tenen l'obligació de netejar el sotabosc de les línies i no sempre ho fan.
Sí, però tampoc treus gran cosa perquè no serveix de tallafocs. No. O sigui, per arribar a les...
Però si cau una xispa des de dalt de...
Això és molt estrany, ja sé que s'ha culpat diverses vegades, jo ho he provat, i amb les espurnes que cauen és molt difícil, si no d'allò que es produeixi l'incendi.
Toca la Lourdes, toca la Lourdes.
Vull contestar a diverses bandes. Sí. Vull contestar a diverses bandes.
Digues.
No,
ui,
quan tu deies...
No.
Hauries de cronometrar, ara estàs esperant.
És que, per exemple, quan deia... Un bosc no dona rendiment, i és veritat, però de la mateixa manera una casa, un edifici que estigui tancat per diferents motius d'un propietari, si hi ha perill d'enfonsament, li obliguen a afrontar-lo.
Té expectatives de rendiment.
Bueno, però pot estar tancat i pot ser, no en tingui, de vegades hi ha conflicte amb els hereus perquè sí, i els obliguen a actuar. Aleshores, si hi ha un perill, un risc evident d'un mal major, i si no, que s'instrumentalitzin subvencions o el que sigui, i si no, fins i tot, jo algun cop me'n recordo que havien hagut programes de reinserció de presos netejant boscos. Encara Collserola hi havia...
Doncs que s'apliqui.
Un moment, please.
A Rieres.
El DIP de presos. Gent aturada que no té feina. Doncs, aviam, se'ls hi pot oferir aquest tipus de feines. Feines manuals, però hi ha...
Internats, dos presos, internats.
Bueno, el que sigui. Per tant, hi ha coses que es poden fer i que no tenen per què suposar un cost sobreafegit. Aleshores, tu parlaves de les retallades en educació, que possiblement i segurament n'hi ha amb les que no estic d'acord. Però quan parlen d'augmentar la ràtio d'alumnes, mireu, jo dono classe. De vegades per tenir 3 alumnes més a la classe el nivell no baixa, no té per què ha de baixar.
Depèn dels nivells.
No té per què ha de baixar. Mira, els nivells, jo si vols et presento els meus resultats. I no té per què baixar. Número 1. Número 2. Quan hi ha hagut una racionalització del tema de beques. Sí, senyor, escolta'm, no pot ser que les taxes universitàries o aquests sous que, no sé com ni deien, universitaris que rebies, els revisis encara que perdessis, no aprovessis els crèdits. I això ha passat. I ara què diuen? Com a mínim, aprovar el 55% dels crèdits per tenir dret a aquest salari beca. És que, si no, o sigui, si no donen un rendiment, per què nassos s'han de cobrar?
Ja es feia això, no? Jo tinc 5 fills i la veritat és que no tingui cap beca, no he aconseguit mai una beca.
Beques de transport, i bueno, jo les que les conec, jo tampoc no n'he rebut, però les conec. Beques de transport, simplement per anar, et paguen hasta el bitllet de l'autobús, si convé, per anar a l'autònoma i tal, encara ho tinguis tot suspès. No pot ser això, per què?
Jo no conec cap cas d'aquests, eh?
Amb això et dono la raó.
Sí, no, no, que
si tens una beca,
si, si és veritat que passa...
Has de tenir un mínim de nota. No.
Si dona una beca i diners dels públics,
els has de donar el rendiment.
Has de la societat, no estudiant i amb l'esforç. No pots suspendre. Doncs
pues escolta'm, la tira de crèdits, que es, ja et dic, han posat el 55% dels crèdits, o sigui, una mica més de la meitat, i tenir unes notes... Perdó, no, dic, el, tenir com a mínim una nota de 55, o sigui, més del 5%. Del 5,5. Jo ho trobo, és, dic,
no, no,
vaja,
bé,
quan jo era joveneta, crec que era el 7, et donaven beca
i la ràtio, perquè també, tenies... Jo quan estava al col·legi eren 35 persones, nens, a la mateixa classe.
Però no feien el mateix que fan ara, no feies el mateix que fan ara.
Sí, i més cultura general, jo que m'ho he sentit de batxillerat després.
Tant,
el batxillerat de la meva època...
Això és culpa del batxillerat.
No saben ni
el batxillerat de la meva època, els 7 anys de batxillerat, els 7 anys de llatí i 5 de grec...
Culpa de més a baix.
Perdona. Ja t'asseguro jo que el batxillerat de l'examen d'estat...
I tant, que va ser... quanta gent fèieu el batxillerat quan tu feies el batxillerat?
Això és un altre punto. Això és un altre assumpte.
Perdona, jo no, jo som més jove i feia tothom que volia. A la meva època, pràcticament tothom que volia.
No,
a més,
no, no ets
havia...
més jove que la meva filla gran i no ho feia tothom qui volia.
Jo soc del 58. Doncs
pues no ho feia tothom qui volia.
La majoria, hi havia per la nit.
Pasqual,
per la nit hi havia cursos de nit,
eh? Jo parlo de la qualitat de l'ensenyament. En aquella època, la cultura general que van rebre aquells batxillers que s'examinaven després d'acabar 7 anys de batxillerat amb examen d'estat a la universitat, amb professors que no coneixies perquè eren càtedres, la cultura general que et donaven tant de física, química com de tot, l'únic que no donaven era la física nuclear, perquè era un secret dels Estats Units que així mateix ho deien. Però la cultura... molt superior a la que han fet tot després.
Sí, Narcís, segurament tens raó, però mira, quan jo tenia 10 anys, el batxillerat en la meva escola, que començava als 9 anys, el feien 5 nenes, 5 nenes.
Sí, bueno, això
bueno, sí, està, jo no sé, penso que ets una mica més gran, no massa, però una mica més. I què venies? Venies d'una etapa de postguerra, la gent, la gran majoria de la població espanyola era analfabeta, eh? Clar, estàs parlant de la prehistòria.
A veure, per jo per intentar reconduir el tema aquest de l'ensenyament, que no sé exactament a tall de què ha sortit amb l'incendi dels boscos.
Pel Narcís.
Però som
pel
molt
Narcís,
diversos.
Que ho ha dit.
Per l'estalvi en les inversions.
Per la d'allò.
T'has perdut, però fem un mapa.
Sí, sí.
Pasqual.
M'he perdut, però podem fer el mapa, vale. Doncs dic que el ministre aquest verd, dic per reconduir-ho des d'un punt de vista polític.
Cap verd.
Verd amb doble UV.
Verd. Suposo que és alemany, no serà Wert. Jo crec que és alemany i per tant deu ser, el cognom aquest deu ser verd.
No importa.
El ministre, si no, té que possiblement aquestes, amb aquestes modificacions, jo estic d'acord perquè penso que el que es dona la beca s'ha de retornar, però en canvi diu que encara que diguem nosaltres el d'aquí, farà tots els possibles perquè la immersió lingüística dels 3 a 6 anys aquí es faci en castellà.
Però mira, l'escola era la Rosa Sensat, almenys quan jo era joveneta i estudiant, deien la importància que tenia per un nadó, per un nen petit, un pàrvol, aprendre amb la llengua, diguem-li, materna.
Ah, sí?
Sí.
Sí.
I en base a aquest argument, diguem-li, es va introduir la llengua materna a l'ensenyança amb aquest nivell. I ara sembla... això no. O sigui, allò que tenia el seu argument i la seva base...
Que 3 a 6 anys no és un nadó, eh?
Sí. Bueno, he dit un pàrvol, i corregit he dit un pàrvol, sí o no?
I després,
És que de vegades em pot les ganes de dir no penso tant, sinó que aboco.
A veure, tots sabem que quan tots tenim amics, jo per sort en tinc molts que són el pare alemany, la mare anglesa i els fills parlen català, castellà, anglès, alemany, i el que l'eixes delante des dels 3
no
i no tenen cap problema.
Perdona,
el problema és quan només es parla una sola
llengua.
Problema és quan només es parla una sola llengua. Mira, aquest cap de setmana sortia en un diari que suposo que era El País, les estadístiques de la gent d'Espanya, que som el quart país a la cua de tot el món que no coneixem només que una sola, o no coneixen només que una sola llengua. Això és terrible. No n'aprendran mai la segona llengua aquesta, mai a la vida.
Però... no és cal igual. Que es vagi a l'escola
amb,
per
amb el PP no pots parlar de l'assumpte de la llengua.
Escolta, no m'atribueixes lo del PP.
Jo dic el PP, no parlo de tu, parlo del PP.
Soc una persona molt mediocre per cargar-te un partit que té gent molt, molt capaç, eh? No, i sempre m'atribuïu a
perdona,
mi per
voler el mestre Millán es va criticar que és
el mestre Millán és una persona doncs, que va tenir uns problemes personals i que diguem-li les seves expressions van en aquest sentit. I clar, ja m'heu perdut el fil, però puc agafar
els,
feu,
els incendis.
Estàvem els incendis,
no estàvem, estàvem ja parlant de política, perquè bueno, estic molt content que la Maria de los Llanos de Luna també l'hagin ja, se l'hagin ventilat.
No fotis.
Sí, se l'han ventilat.
Sí, perquè aquell era provisional, era... era...
La delegada del govern a Espanya, a Catalunya, l'ha ventilada?
No, la Maria... Sí, sí.
Ah, la
defensora
del
pueblo. La defensora
del pueblo, que era catalana.
No, és la Maria de los Llanos.
Bueno, no sé qui és.
Però ha posat la Becerril, home.
El? A la Becerril.
Sí. Home, va, que és del PP,
té,
home.
Sí, home, però té cara i ulls, aquella dona.
No sé si cara i ulls... Tothom, i quina cara i ulls té la presidenta del Parlament Català? Que quan hi ha les venes, contra les venes, no sap...
La Núria Gispert,
per la bona Déu.
Des que es va primar...
Escolta, no sap quan, per com es posen les votacions. Si hi ha les venes, contra les venes, no sap si és les venes o contra les venes, o la mitja esmena... És un desastre.
I vols dir?
Un desastre, home.
La presidenta del Parlament, si és un desastre...
No, si és un desastre, no pot ser
president. És que s'ha governat els millors.
Perdona, s'ha de tenir una certa cultura...
És curiosíssim que puguem dir aquestes barbaritats.
No es diu cap barbaritat, eh?
Home, sí que dius
la presidenta del Parlament, o president o presidenta d'un parlament, sí, parlament, sí, ha de saber dirigir
naturalment.
I aquella no sap ni el que és una idea de lo que és, perquè ha tingut que repetir.
Una inútil total.
Una inútil total.
Mare de Déu.
Una inútil total. Home, per no, escolta, si ha tingut que repetir... Que
sí, hagi... Home, Agnès Banach tampoc tenia una trajectòria política molt àmplia, eh?
És igual. Però no ha tingut mai que repetir cap votació.
No, però una cosa...
Una altra alçària, home, no diguem barbaritats d'aquestes i menys...
Bueno, home, un parell de vegades, jo sí que l'he vista, que no sabia com funcionava el reglament, eh?
Però això passa sempre, i l'únic que sap com funciona tot això...
I després parlem dels currículums dels polítics.
L'únic que passa amb tot això, l'únic que ho sap... El que ho sap, que diu saber-ho, és el secretari, perquè això ens hi trobem tots.
Bé, de fet, ens hi trobem al ple de Sant Cugat, amb el nou ROM, que no hi ha manera, en el ple, d'aclarir quan hi ha una esmena in voce...
I sobretot ja pregunten al secretari, aquest ja és un xiste. Preguntar al secretari de Sant Cugat, aquest t'enrona, i al final no et diu res. Saps aquelles pericoses que acaben dius, que és pesat? És igual.
No, una visió negativa...
El secretari de Sant Cugat és bo.
És boníssim.
Sí, però esclar, no diu res, eh? Perquè, escolta, amb les sentències, fallo, i el TV no tenim el deber de fallar, i fallar és tal cosa.
Tu llegeixes una sentència d'un advocat i no te n'enteres del que t'estàs
explicant. Els advocats no dicten sentències. Els jutges.
Al
final no diuen, tenim el deber de fallar i fallar-vos.
Si no, i pot haver-hi arguments. Desestimamos. Que jo això jo ho he après, eh? Realment són molt complicades, però l'estimamos i desestimamos...
Jo, deixant de banda aquestes desqualificacions que a mi em semblen absolutament gratuïtes...
No són gratuïtes, eh?
Absolutament gratuïtes. Voldria dir que a mi, per exemple, jo crec que hem de saber discernir. Per exemple, jo crec que el Rajoy aquest cap de setmana ha quedat molt bé. No, amb la Merkel i la resistència que han posat al Monti i tot això, no sé si és per la seva habilitat, si és per la seva d'allò, però jo crec que ho ha fet molt bé.
Tu creus en els Reis Mags encara, eh?
Amb els Reis sí, els Reis Mags...
El tio s'ha fet a posar-se darrere la cua, darrere del Monti, s'ha fotut el tio.
I què? S'ha sabut darrere de qui s'havia de posar.
Antonià no en raja. Antonià no en raja.
I Rajoy és la persona més inútil que s'havia de posar. S'acaba el Pasqual.
Jo crec que van presentar un front de resistència, de la manera que sigui, i que se'n van sortir amb la seva. Jo crec que l'arranjament per Espanya ha estat el correcte.
Es diu estratègia. Cada persona, no?, estableix la seva estratègia.
La que ha canviat...
Vull dir que el Rajoy ho ha fet bé?
Sí, a mi sí, perquè no m'ho crec.
Et diria una mentida
si et digués que el Rajoy ho ha fet bé. Jo penso que l'estratègia ha sigut d'Europa i no precisament de la Merkel, perquè ha vist que hi havia coses que potser els hi funcionaria més bé que no pas unes altres.
És evident.
Per tant, a veure, qui ha sigut l'estratega, no sé si ha sigut l'Amadeu a fer el no sé què, aquell català que no sé mai com se diu.
El Tafaj.
No sé mai com se diu, que està casat amb una periodista holandesa, em sembla, no? Que em sembla fantàstic aquell noi, perquè sap parlar totes les llengües del món mundial, aquella cosa em fa molta enveja. Però segurament que l'estratègia ha sigut d'algun tècnic que ha dit que, nois, això ens anirà més bé que l'altre, perquè segurament cobrarem abans que no passi ho donem a l'estat espanyol. I ho han donat als bancs, no? Si no estic malament.
Directe, però és un equip. Jo no penso mai que hi ha una persona, diguem-li, que se li representa a tots els altres, però és un equip el que treballa, lògicament.
Sí, però segurament ha sigut de tècnics, en aquest cas.
Ostres. Escoltin, si ha estat una bona estratègia o no, com tindrem temps per veure-ho, tindrem més tertúlies, ja posarem nota a l'estratègia. Maria Lourdes, Pasqual i Narcís, moltíssimes gràcies als quatre per haver vingut, molt bon dia.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí i el magazín Sant Cugat a fons.